Tu em dius, avui hi ha partit.
I jo et dic,
què en penses de Shakespeare? Interferències, a Catalunya Ràdio.
Uau, Isau!
Els presentadors de l'informatiu no agraden a totes les cases. Tot i això, no són tan repel·lents com la colla d'escriptors que ens proposa avui Víctor García Tur. Els bons propòsits. Atenció, em passeu saliva.
Llàstima, perquè, escolta, aquesta sintonia és de tan bon rotllo i avui el Víctor García Tur, el nostre escriptor de capçalera i el nostre lector també per aquest estiu, ens ve a parlar de gent que dona mal rotllo. De veritat?
Autorrepel·lents, sí.
Calia?
Clar, home, clar.
Home, si hi ha repel·lents pels mosquits, per què no n'hi hauria d'haver per escriptors malhumorats, maleducats?
Vinc a defensar el contrari. Què hem de llegir en els repel·lents? Si ho valen, els hem de llegir, potser.
Sí?
I tant.
Doncs escolta, avui defensarem allò de em caus fatal, però podria donar-te una oportunitat.
Home, i tant, s'ha de donar l'oportunitat.
M'agrada.
Encara que siguin prepotents, que siguin arrogants, que, bueno, que siguin masclistes, també, ja en parlarem una miqueta.
Sí, sí, sí.
De vegades s'ha de donar l'oportunitat si l'obra s'ho val, no? Jo sempre penso en quan vas a un bar i demanes una truita de patates, busques que sigui molt bona, no? Que estigui una miqueta crudeta.
Encara que el bar es digui bar espanyol.
És igual com es digui el bar. El bar espanyol, el de Plaça Espanya, que era una preciositat, per cert, l'han canviat,
sí,
i és un desastre.
Ja no
hi tornaré
mai, ja no
més, no, perquè jo busco la bellesa. Aleshores busco la bellesa també
de la truita.
De la truita. I més igual, si, fins tot més igual, si no s'ha rentat les mans al cuiner, és que el que vull és que estigui bona.
Ui.
I si és un repel·lent, doncs, què hi farem? Busquem la truita.
Sí?
Amb literatura igual.
D'acord. Jo discrepo, però faré veure que no. Perquè us dic una cosa, a mi a vegades quan vaig a un lloc i el menjar és superbo però em tracten malament, no tinc ganes de tornar-hi. Però sí que tens una cosa en favor, que és que els escriptors no cal saludar-los, només cal llegir-los. No cal patir-los.
Ens relacionem amb el llibre, no amb l'escriptor directament.
Està
per
bé,
tant,
bé.
No passa res, no és problema.
M'has posat aquesta cançó per algun motiu?
Sí, The Male Monster of the Eat. Pots traduir? Com traduiries això?
No, tradueixo tu.
Vinga, el monstre masculí de l'Eat, no? Del ello que deia el Freud. És una cançó per parlar de les porqueries que tenim en el cervell els homes, o que alguns homes en tenen.
Sí, les dones, també.
Bueno, ara parlem d'homes.
Ah, perquè parlem de masclisme.
D'escriptors mascles, sí, que de vegades el que ens molesta d'ells és que són bàsicament uns masclistes. Tenim l'exemple...
Tenim molts d'exemples.
Molts, però bueno, podem destacar, per exemple, el Norman Mailer, no? Que a més, un homòfob, un masclista, bueno, reincident i convençut, un tio fastigós, no? Tenim el Camilo José Cel, el Don Camilo, que havia estat, a més... Quina perla, havia estat delator durant la guerra, havia estat censor del turno de mañana durant el franquisme.
Una reina, una perla majòrica que diuen a casa.
I masclista sempre, la primera dona que va tenir Déu-n'hi-do que havia de suportar. Aleshores, què hem de fer amb aquests personatges? Els hem de llegir?
Ah, molt bé, m'agrada perquè convences d'alguna manera. Llegim-los, si no hi ha més remei, llegim-los. I t'he de dir que comences per un escriptor que a mi m'agrada molt si no el sentís quan parla. M'explico?
O quan escriu columnes.
Oh yeah, everything gonna be all right this morning. Home, tot estava all right aquest morning fins que parlem d'aquest senyor que sí, és veritat, ens cau fatal, sempre fa unes declaracions als diaris, escriu uns articles...
Qui?
És devastador. Estem parlant de Javier Marías. Però també t'he de dir que és un escriptor que a mi m'encanta i que he llegit molts llibres d'ell i que em semblen fascinants.
Ah, exacte, per
i que em fa ràbia que m'agradi.
No, no ens ha de fer ràbia, no. A veure, escriu una columna detestable.
Sí.
Bueno, doncs ho comentem, no? I ho posem a parir, cap problema. Però després, quan agafem algun dels llibres, si és bo...
Sóc una prova del que tu proposes.
Exacte, jo igual. Quantes vegades algú ha compartit una columna del Marías a Facebook, per dir alguna cosa, i a sota s'han anat acumulant com els emoticons aquests del vòmit. És un clàssic, perquè cada cop que escriu té aquesta xuleria, és un fanfarró, realment se'ns fa insuportable, però...
Vaja, però recomanem llibres d'ell. Anem a la teca.
Llegim-lo, exacte. La teca, quina és? Corazón tan blanco. Bueno, podem llegir moltes coses d'ell, però Corazón tan blanco és
Mañana
una novel·la...
Mañana la batalla pensa a mi també
m'agrada
molt.
Sí, és que és impecable el Javier Marías.
I per la gent que no se l'ha llegit mai, què diries d'ell?
Mira, al començament, no?, per llançar allò a l'ama, en el lector, al començament de Corazón tan blanco, una família dinant, hi ha una parella que s'acaba de casar, estan dinant amb els sogres, no? Amb els pares i sogres, la germana. Aleshores, la núvia, bueno, que acaba de casar-se, se'n va un moment cap al lavabo. Agafa la pistola del pare, s'apunta al cor i es dispara, i se suïcida. A partir d'aquí, ja no puc explicar més...
Poden passar moltes coses.
Passen moltes coses, bàsicament passa una novel·la increïble sobre secrets familiars...
Però saps què em passa a mi amb aquest escriptor? Que si ara... Jo me l'he llegit, me n'he llegit molts de llibres d'ell, però si tu ara em preguntessis per la història, ni ho recordava, això. En canvi, me'n recordo de frases. Per mi és un senyor de frase. Un senyor d'aquells...
Molt polit, molt...
Sí,
que refina.
Sí, i sobretot d'imatges. O sigui, me'n recordo d'un personatge, no sé si és a Corazón tan Blanco, que sempre xiula. Que sempre, quan està en un lloc, xiula. I llavors sempre penso en el Javier Marías, amb aquest personatge xiulant. I ja em diràs.
T'han quedat imatges.
Però no me'n recordo ben bé ni del dinar familiar, ni de tot això.
No te'n recordes del suïcidi? Que és tal com comença, et quedes fet caldo, perquè dius, si comença així, com acabarà, no? Tota la merda que pot sortir en aquesta família.
Doncs escolta, el Marías, que té aquesta manera tan manierista, mai millor dit, d'escriure...
I aquestes grans digressions que fa, no?
Sí, que a vegades et perds, perquè comença a explicar el mitjó de la sabata, de no sé què...
Sempre tornes, a més sempre passa alguna cosa com escabrosa o alguna relació així sentimental una miqueta sí, tèrbola, llavors estem totalment atrapats, no?, pel que ens ha d'explicar.
Doncs escolta, apunteu-vos Javier Marías, Corazón tan Blanco, Mañana en la batalla piensa en mi, Príncipe de Redonda, Vallenté, no se'ns acaben.
Comencem per Corazón tan Blanco, si anem perduts, i és aposta assegurada.
D'acord. Doncs anem a canviar també de senyor, en aquest cas, un senyor també que té molt mala fama, gairebé tant com Hergé de Tintín. Per mi és l'Hergé de Tintín passat a còmic. Just in me. Just in me. Close your eyes. Trust in me. I aquí el Víctor que m'està dient confia en mi, quan jo et dic que Rudyard Kipling també era un senyor que no caia gaire bé.
Què li passava al Kipling, pobre?
Home, doncs això és que com l'Hergé de Tintín,
sí,
que
li ha quedat la
cosa aquesta del colonialisme...
Exacte, del gran de la veu de l'imperialisme...
Els negrets, aquestes coses.
Que, pobre, potser no és exactament això. No, també li ha quedat una cosa com que d'escriptor d'infantil només, que no és cert, no? És un home que havia, com a poeta, home, havia excel·lit... Els contes són meravellosos, els contes del Kipling. Llavors, a vegades és una pena, no?, pensar que és el representant de l'imperi britànic, que només és això.
Igual que potser bevia gintònics, però que escrivia molt
bé. Bevia gintònics perquè, si no, si et picava el mosquit allà a la Índia, estaves fumut.
Exacte, fas la malària.
Això mateix.
Doncs, Rudyard Kipling, i escolta, si no m'he llegit mai res, per on començo?
Mira, molt fàcil. Justament ara tenim... Males Herbes ha publicat un llibre de contes, és molt curtet, del Kipling, que són com els contes perfectes per entrar en el seu món. Alguns són contes de caire fantàstic. Hi ha, per exemple, La millor història del món, que és la que dona títol en aquest recull, La millor història del món. I parla d'un escriptor que fa amistat amb un poeta mediocre, però que té la gran habilitat de que a vegades somia vides que ha tingut, vides anteriors. M'explico? Llavors aquest escriptor el que vol és treure-li tota aquesta informació de primera mà que té
el poeta. Si no m'imaginava gens el Rudyard Kipling com fantasia, no?
Bueno, de fet té contes de fantasmes molt bons, sí, sempre hi ha algun element així una miqueta fantasiós.
Ens hem quedat amb la cosa de la selva.
Ens hem quedat amb el pitjor, i és una llàstima, i el Kipling l'hem de llegir perquè és dels millors escriptors de relats. El Borges, per exemple, estava boig per el Kipling. Contes a vegades amb sorpresa final que et deixa bocabadat, com per exemple un dels contes que hi ha en aquest recull, que és El jardiner, molt recomanable.
Expliquis al final.
No el puc explicar, justament, perquè si no...
Doncs escolta, apunteu-vos a aquest senyor que això que es va quedar amb allò del llibre, el llibre de la jungla de Disney, però que ha fet moltes més coses.
Quina injustícia.
I que ens l'estimem, però bé, el llibre de la jungla està molt bé, també.
Increïble, sí.
Brown. Per què em poses James Brown?
Més,
per què em poses aquesta cançó? It's a man's world.
Més machotes. Més machotes. Més machotes n'hi ha un munt, no?
Oh, sí, n'hi ha molts. Però també és un món on vaja, les coses no han canviat. Vull dir, comencen a canviar.
Home, estem millor, no?
Sí, però no et pensis, eh? Jo trobo que encara hi ha molta feina per fer.
Sí, però...
Encara hi ha els percentatges no són gaire...
No, són com són.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Però estem fent alguna cosa. I sobretot, cada vegada que un machote diu alguna barbaritat, bueno, se'ls...
D'aquest ja no en pot dir cap, eh?
Aquest, pobre, és mort.
Estem parlant de Francisco Umbral, Paco Umbral, pels amics.
Paco Umbral.
Aquell famós per l'anècdota de...
Perquè, sí, digues, com és l'anècdota?
He venido a hablar de mi libro.
Exacte. Sembla que sigui la seva cita més important i ha tingut sort amb això perquè ha dit alguna...
Però t'he de dir una cosa, jo aquí li donaria molt la raó, perquè és allò típic que jo entenc, que vens d'escriptor, vens a presentar el teu llibre, et trobes en una entrevista i et pregunten per la, per baix, a la travessa de futbol, abans de preguntar-te sobre què has escrit i sobretot que l'altra persona que està a l'altra banda s'hagi llegit el llibre.
Mitjans,
una mica
de
respecte, no?
Sí, sí, sí.
Hola?
Sí, però...
però... Hola, Umbral, tenia raó.
Tenia raó amb això, però... Jo m'anava a criticar primer l'Umbral. No, és cert, tenia tota la raó. A vegades els mitjans de comunicació no van atacar els temes que toca quan tenen un escriptor al davant. És el cas ara, crec.
Sí, no, sí. No sé per què ho dius.
Aleshores, l'Umbral, què passa? Que a banda de tenir aquesta cita... també ha dit algunes coses sobre la violació molt, molt fortes, que aquí no hem de repetir.
Home, ell va escriure una novel·la sobre la violació i, de fet, vull dir que el títol estava... Això també jo crec que és cosa de l'època. Ara no ens atreviríem a fer ni aquests titulars, vindria un editor i et diria, home, canvia'm el títol de la novel·la. Encara després, dins, hi hagués unes barbaritats increïbles, no?
Sí, 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 és una altra època, evidentment.
Sí, però m'estàs tocant un dels meus escriptors preferits, eh?
Ostres, jo pensava que el detestaries i que vindria aquí a defensar-lo.
Meravellós. Travessia de Madrid, Mortal i Rosa...
Mortal i Rosa. Jo venia a parlar de Mortal i Rosa, sobretot.
A mi m'encanta. Diario de un chico snob, un joven snob, un diari d'un escriptor burgués...
No, no et coneixia, aquesta...
Sí, sí, és superfan, superfan.
Increïble.
Bé, ara estàs amb la boca oberta, però
vinga,
això per la ràdio
sí,
no funciona.
No, perquè jo venia aquí com a defensar-lo en l'Umbral, sobretot davant teu.
També. Per què l'haurem de llegir?
Home, perquè, evidentment, perquè és un gran escriptor. És que sí? quan agafes un dels seus llibres, ho veus, aquesta prosa poètica que té és perfecte, està inspirada, està molt treballada. Uh-huh. Mortal i Rosa, per què el vull defensar? Perquè a més hi ha un material humà allà molt fort. Si l'has llegit, ja saps
sí,
cap on vaig.
És la història de la seva
vida. Ell com a pare, és com un dietari que hi portava. Això mateix, sí. Comença que ella es comença a escriure només parlant de la paternitat, que és com molt interessant, no? Que aquest machote comença a pensar, bueno, quin és el meu paper com a pare, no? Quina és la meva relació amb el fill? Com faria ara el Nausgaard? Però, bueno, els sols en 70. Uh-huh. Què passa? Que mor el seu fill. Llavors el seu dietari, clar, entra en una etapa, ja us podeu imaginar, molt amarga.
Sí.
Quedem devastats, sento molt, quedem devastats llegint aquest llibre, però és que està tan ben fet que realment val la pena passar aquest patiment. I sobretot val la pena adonar-se que l'Umbral, malgrat, bueno, coses d'ell que ara no direm...
Home, Rimbaud, Baudelaire, és un senyor que ha llegit molta poesia
moltíssim.
I quan...
Que té un castellà riquíssim.
Sí, ens fa plorar, a mi m'agrada molt, eh? El defenso. Malgrat tota la capa, tota la crosta masclista...
Fora,
jo sempre,
fora, no... no.
Sempre
quan llegim, el podem ignorar. És a dir, llegim-lo, podem ignorar tot plegat.
Molt bé, visca l'amor. No em pensaria mai que acabaríem una secció aquí a Catalunya Ràdio reivindicant a Paco Umbral, però escolta'm, ha arribat aquell moment, així que aquest estiu dieu, home, potser és molt feixuc, no?, per llegir a les vacances.
No, no.
Doncs jo crec que no,
al
que
revés,
sota una figuera es pot llegir molt bé.
És el que refresca, Umbral, justament.
L'ombra, molt bé, la cunyeta que m'has fet aquí al final. Vinga, adiós, tira cap allà. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boy.